Santi, estem sentint unes campanes, a més, has dit tu que volies que s'encarem exactament això. Bueno, primer presentem-lo, jo crec que ja és que eres algú més de casa i ja ni te presentem. Sí, Santi sí. Cortells, professor de llengua, ens ha portat un so que és de campanes, però si veiem el vídeo se veuen als que a més les voltegen.
Sí, els campaners, i així a aquest espai més d'una vegada hem parlat de quin patrimoni representen les campanes i els tocs de les campanes. Vull dir, Ràdio Vila-real té uns quants programes del tema, i per què? Doncs perquè aquesta setmana el toc tradicional de les campanes ha sigut declarat per la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat, l'Organització de les Nacions Unides per Educació i la Ciència i la Cultura, doncs ha estimat, a petició nostra, juntament en altres patrimonis de la humanitat valencians, com pot ser la Llotja de València, el Palmeral d'Elx, l'Art de Pedra en Sec, el Misteri d'Elx, bé, total crec que són 11, però este és l'últim, que és el toc tradicional de les campanes. I com que avui volia parlar d'una cosa que està bastant relacionada, que són les capelletes, les capelletes tradicionals de Vila-real, perquè en teníem moltes més de les que tenim ara i probablement totes tenien alguna campaneta. Sant Pasqual, ja sabeu que és important també pel tipus de campanes que té, gràcies a l'empresari José Gómez Mata, i l'arxiprestal, vull dir, Vila-real justament de campanes i de campaners en pot parlar bastant, la festa de Sant Jaume, etc. Així que, per això, com anem a parlar de capelletes de Vila-real, pensé que estava bé començar el programa sentint campanes.
I tant, i tant. Comencem per la que tu m'has posat primera, que és la Capella del Calvari.
La Capella del Calvari, esta és una de les desaparegudes, encara que jo he dividit en que encara es mantenen, i algunes desaparegudes. Però esta la poso al principi perquè és molt curiosa. Estava en un lloc molt cèntric de la ciutat, però va haver un moment en el segle XVIII que Carles IV va decretar que els cementeris es traslladaren a l'exterior de les poblacions. En aquest moment, el cementeri que estava, diguem-ne, adjunt a l'església arxiprestal, doncs va ser traslladat al que s'anomenava l'antic Calvari. Després ja es va posar el cementeri a l'ermita, no? Com el coneixem ara. És a dir, va haver una sèrie de trasllats. Ahir, en aquest cementeri hi havia una capella dedicada a l'arcàngel Sant Miquel. Hi ha per això un carrer Sant Miquel que celebra les festes i que té també allí una imatge, però en origen era una capella en forma de ou dedicada a l'arcàngel Sant Miquel i a les ànimes del purgatori. I tot això sempre seguint en la narració de mossèn Benito Traver, que té uns capítols dedicats exclusivament a les capelles tradicionals de Vila-real. Diu que la capella del Calvari o la capella de l'arcàngel Sant Miquel i les ànimes del purgatori, doncs es va enderrocar per petició de l'Ajuntament i consentiment de les autoritats eclesiàstiques. Jo crec que una miqueta mossèn Benito el que fa és lamentar, no?, que aquesta capella haguera desaparegut, ja que estava decorada en un jardí preciós al voltant i que després s'havia convertit en una plaça que servia per als mercats. Fins avui dia, ahir hi ha un mercat i antigament hi havia el mercat al carrer, que fa uns anys, no fa tant, es va traslladar, no? Sabem una miqueta com era, com he dit, era elíptica en forma d'ou, d'ordre dòric, la mesura era uns 14 metres de llargària per 10 de latitud. Aleshores, també sabem que es va construir a base de les almoines, les limones, del veïnat de Vila-real, però que malauradament es va perdre. En el nou Calvari es va fer un altre, que també es va enderrocar, i finalment en el cementeri actual doncs hi ha diverses capelles, però ja són més dedicades a les diverses famílies, no?, que estan allí. Més capelletes.
Capella de Santíssim Crist de l'Hospital?
La capella del Santíssim Crist de l'Hospital, doncs, està, és evidentment de les més antigues, almenys segons el que narra Mossèn Benito Traver, perquè ell explica, així, en este capítol, que es va edificar ja al segle XIII pel rei en Jaume, i esta capella no vull extendre'm tampoc massa, perquè li vam dedicar tot un programa exclusivament a esta capella, però una de les coses que explica és dels productes de la primícia concedida pel rei Don Alfons el 1329 per a l'edificació i reedificació de les obres de la vila, se feien algunes reparacions en l'hospital, perquè clar, hem de recordar que era un hospital, i una de les coses que explica d'esta capella molt bonica, ja vam narrar així, és que es deia el Santíssim Crist de l'Hospital o de Jaume, o del rei en Jaume, perquè la tradició diu que va ser el mateix rei en Jaume el que va dur la creu, el crucifix, ahir a aquesta capella. Sembla ser que les batalles del rei en Jaume portava com a estandard al front la creu, el Crist crucificat, i en una d'aquestes, encara que no sigui en una ciutat conquerida, doncs
la va deixar
ahir. Aquesta és la tradició.
Pues anem a la Iglesia de la Sang.
L'Església de la Sang, esta sí que jo crec que és de les més emblemàtiques. Mossèn Benito diu que l'Església de la Sang estava darrere d'uns carrerons estrets que formaven el barri de la Joveria, i estava unida al llenç de la muralla que mirava cap al mar. Jo no sé molt bé, ell explica també que hi havia una de les teories, explica Mossèn Benito Traver, que en el seu moment haguera sigut la sinagoga. Realment crec que està mirant cap a Jerusalem, no sé si és casualitat que estiguera en aquesta part, però la majoria d'autors doncs desmentixen esta teoria. Diu, l'origen d'esta capella el podem remuntar al temps de la Reconquesta, ja que en aquells dies en el Regne de València es van alçar molts edificis religiosos, però han desaparegut la major part d'ells per haver patit una gran restauració als segles XVII i XVIII. Bé, l'interior de l'església antiga, perquè ja sabeu que fa uns anys es va enderrocar per decisió parroquial, era d'una nau i tenia un paviment en paral·lelogram, diu, no? Després diu que, després del que acabem de dir, no tindria res d'estrany que l'Església de la Sang de Vila-real es fabricara en la mateixa època que la de Sant Fèlix de Xàtiva, i la compara a la d'allí dient que s'assemblen molt. També parla de la confraria de la Sang, emblemàtica i relacionada amb esta capella, que diu que tampoc podem dir en concret res del seu origen, sinó que suposem que la seva fundació és en l'època en la que es va fundar València, i podríem remuntar-la a principis del segle XV, diu. Imagineu-vos l'antiguitat que li posa esta confraria i esta capella, ja que l'historiador Esclapés fixa la d'esta ciutat a principis de l'any 1400 en ocasió d'haver introduït en aquell temps Sant Vicent Ferrer la penitència dels disciplinants en les processons de Setmana Santa. Ell d'ahir moltíssimes tradicions, després ja va explicant els documents que n'hi ha del bisbat de Tortosa, i les visites i els moments en els quals s'autoritza allí fer la missa i en els que es desautoritza, perquè de vegades el bisbat de Tortosa dia, ara no es pot fer missa així perquè el decor no és suficient o perquè l'espai no és suficient. És veritat que esta capella, com que és de les més històriques de Vila-real, doncs ha patit moltes reformes, molts canvis, no? Per exemple, sabem que durant un temps va ser utilitzada com a escola de primària, és a dir, que es feien classes ahí, es va deixar d'utilitzar com a escola, es va tornar a utilitzar com a escola, és a dir, ha tingut diversos usos, fins que el 28 de febrer de 1968 es va enderrocar per decisió de la parròquia, però la pila baptismal, segons explicamos en Benito, i la campana es va dur a l'actual església dels evangelistes. És a dir, que alguna cosa del patrimoni ens queda.
La capellita de la Mare de Gràcia?
La capelleta de la Mare de Déu de Gràcia està, segur que està en la plaça Vallarri,
sí.
I diu, en alguns carrers de la vila es va alçar la pietat del veïnat diverses capelles de reduïdes dimensions, estas de reduïdes dimensions, els que acostumaven reunir-se per les vesprades persones que solien resar el rosari. És a dir, que aquestes capelles doncs, tenien el seu devocional i la gent anava a fer les seues pregàries, no? I diu, en la invenció de la Santa Creu, 3 de maig, acudís anualment a esta capella el clergat que en processó és de la parròquia, és a dir, ens explica que el 3 de maig hi havia una processó que acabava així cantant el Te Deum, que és una pregària molt antiga. I esta capella pues recomana que la mireu encara que siga per el
foraet, perquè suposa que s'obrirà en contades ocasions, no?
En contades ocasions, en algunes processons
la la plaça Vallarri. I la capella de la Mare de Déu dels Àngels?
La capella de la Mare de Déu dels Àngels és curiós perquè encara li dedica més que a la Mare de Gràcia, encara que la Mare de Gràcia és la nostra patrona. Hi ha notícies d'esta capella en el padró de propietats en el segle XVIII, 1770, probablement és anterior del 1770, perquè ahir ja parla de que existia, per tant és anterior, i diu que, no n'hi ha cap dada de quan es va alçar esta capella, per tant la devoció és molt antiga, se suposa que és una devoció introduïda bàsicament pels franciscans, perquè eren els que s'encarregaven de les misses i de molts devocionals que tenien lloc en esta capella. En un moment s'enderroca la capella antiga, no? I ahir explica, diu, a l'arribar de la capella de la Mare dels Àngels, primer edifici que intercala l'alineació de la carretera d'Enna, es va detindre la comitiva municipal. Després l'alcalde, el senyor Galindo, va entregar al comte de Albai, en nom de Vila-real, el pic en el que este comte inauguraria les obres d'enderrocament, però que després es va refer o es va fer una nova capella, es va alçar. I quan ell estava escrivint el llibre es veu que en aquest moment estava construint-se.
La capella del Crist de la Penitència?
Bé, de la capella del Crist de la Penitència, doncs ens recorda sobretot que encara existís el carrer del Crist de la Penitència, que els seus veïns encara celebren les festes del Crist de la Penitència. La penitència, tots sabem el que representa en la tradició catòlica, i diu que la imatge i la capelleta estava en l'antic Fort de Messeguer, en la casa número 28 de l'actual carrer de la Penitència. No sé si coincidís en l'actual número 28, però estava ahir i diu que tenia entrada per la mateixa casa i una reixa xicoteta. Diu que hi havia un altar on estava col·locada la Santíssima Imatge del Crist de la Penitència i que es va construir gràcies a Don Vicente Pérez i Llop. Ahir, si vols, hi ha un manuscrit que conté un exemplar d'uns gotxos que es cantaven en la festivitat a esta advocació del Crist de la Penitència, que coincidia sempre en la Fira de Santa Caterina, és a dir, era el mateix dia. I els gotxos són una preciositat perquè és història del poble. Senyor, en vostra clemencia nos está llamando el perdón, rezad que mi corazón se reduzca a penitencia. Es que no me ves últimamente, estoy perdiendo mucha vista. En esta casa habitaba una mujer padeciendo mal de pechos y acudiendo a este señor suplicaba la salud y se fue dada por su esperanza y creencia. En señal de gratitud, esta capilla fundada, imaginaos estos gotxos tan bonicos que se resaven o se cantaven el mateix dia que Santa Caterina, que tenen moltíssims anys o segles, com totes les capelles de les que hem parlat així. Les que hem parlat així, la majoria encara existissin, excepte la del Calvari i la de la Penitència, i no sé si, com se'ns acaba el temps, encara n'hi havia unes capelles més que tenia preparades i de les que parla mos en Benito, però que ell mateix diu, imagina't quan ell va escriure tot això, que són capelles que ja han desaparegut. És a dir, fa a partir del capítol 45 dels seus escrits tot un capítol dedicat a unes capelles que totes elles estan desaparegudes, la del Santíssim, la de la Puríssima, la de Cova Santa, la de la Mare de Déu dels Desemparats, la capella de Sant Antoni i la capella de Sant Roc, que estaven en les entrades de la ciutat de Vila-real emmurallada, és a dir, en les portes, la porta de Castelló, la porta de València, la porta d'Onda i la de Borriana. Les quatre portes principals tenien adjacents algunes capelles, adjacents o pròximes, i si no, al llarg de la mateixa muralla, que ell descriu i explica i que serien interessants, no sé si de recuperar en un altre programa allà, per a que la gent recorde que existien totes aquestes capelles.
Pues com n'hem quedat a la meitat, jo penso que podríem acabar-les d'explicar el pròxim programa, te pareix?
Em pareix.
I així la gent no només les escoltarà les que ja no existeixen, sinó que sabrà de la seva història també i on estaven. Moltes gràcies, Santi Cortell. Esperem la setmana que ve ja ansiosos a que ens acabes de contar aquestes capelletes que han desaparegut.
Gràcies a vosaltres. My fire, the one desire.